Aquest programa t'arriba gràcies a capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem les primeres revisions dels nous iPhones X o 10S.
Això no ho vam fer la setmana passada.
No, això no, que estàvem a estudi. No, espera, deixa'm acabar.
Vale,
comencen les primeres revisions dels nous iPhones 10S alhora que ja tenim iOS 12 i WatchOS 5 disponibles, sobretot pel que fa a l'iOS 12. Notem alguns canvis rellevants que convé comentar. El Marc té un dilema sobre què endur-se per fer fotos quan vagi de viatge.
Molt,
un abrig, sí, es canvia l'iPhone a un iPhone 10S.
Molt preocupat.
Què és un màster? Què és un doctorat? Què és un doctorand i què és un jeta? Què millor que un doctor real universitari?
Un jeta no era un Volkswagen?
Sí, també. De tot això i molt més, en parlem ja en estudi en aquest episodi 386 de la temporada 12 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Ara sí. Ja estem a estudi, per fi ens hem trobat.
Estem
tres
a l'estudi 1.
Ens hem trobat, ens hem tocat els pits, els bíceps.
Molt.
Brutal,
sí,
com
sí,
per
sí,
la dir càmera.
Warning, explicit mugrons.
Explicit mugrons.
És que i poca broma que a Estats Units com sortim mugrons amb una, a la tele pública es veu que s'acaba el món.
Val a dir que teníem ganes de trobar-nos tots junts, sí, ja d'una vegada, més allà de tocar-nos o deixar-nos de tocar. Ja ens hem vist els iPhones, ens hem vist els Apple Watch.
Sí, ens hem ensenyat els Apple Watch, a veure qui el tenia més ratllat. Jo, el meu ratllat és el meu, perquè tinc una vida, sí, intensa.
Però el Miquel Àngel anaves dient, però tu portes el Apple Watch al revés? Perquè
el té ratllat per sota.
Per sota.
Algú ho entén, això?
A veure, és molt fàcil, és quan vas a la platja t'embrutes de sorra i la sorra té partícules de quars, granets de quars que ratllen la merda del rellotge.
A quina platja vas, macho?
Després
diu que no, que el meu Apple Watch no mesura bé el rendiment o que els anells no sé què.
Ara va molt bé perquè me'l vull vendre a segona mà per comprar un 4. O sigui, va perfecte el meu Apple
ara
Watch.
Nois, si ens
escolteu, va
això és Mossega la Poma, ja portem 12 temporades, avui en estudi, i qui us parla és en Miquel Àngel Cabrera.
Hola.
En Ludo, Marc Alié.
Alejandro de Beige.
I qui us parla, en Tomàs Manzanares. Avui sí, a l'estudi 1, estudi central de la UPC. Que, per cert, avanço una cosa. Mira, avanço que en Ganyet, que m'està xerrant aquests dies, ens ha dit que vindrà.
Oh!
Encara no tenc cap data, però ho dic, Ganyet, perquè sé que ens escoltes i així agafem el compromís. Ja ha dit que sí, que podia venir. Doncs bé, avui tenim un guió una mica obert, per no dir totalment obert, i la idea era explicar una mica...
Bueno, ja podem explicar que estem enfadats amb Google?
A veure, què et passa amb Google?
A veure, Google és per donar-los patades a més no poder. Ara fa 4 anys aquests bandarres van agafar i van treure una versió alternativa de Gmail que es diu Inbox. I
per allò de l'Inbox.
Fantàstic!
Però si només et passa a tu, ja em sembla que el... Qui més li passava això? Bueno, a dos o tres parts. Eren els dos únics usuaris d'Inbox.
No hi havia ningú més en tot el món que el feia servir.
Per això ho han tancat.
Ja.
Però, o sigui, és una altra vegada lo de Google pensava... Reader, lo de Google Wave i cada vegada que...
Google Plus.
Això, lo de Google... Ah, Google Plus ja l'han tancat?
No.
Bueno, està allà.
No,
estan allà. Però, hi havia el Google Buzz. Hi havia el Google... Però et foten aquest producte, que a més va molt bé i d'això, i diuen, ei, que el tanquem. I ara tens que... Diu, perquè hem agafat coses que hem experimentat, les hem fotut a dintre de Gmail, i ara ja te'n pots anar cap a Gmail. Però no hi són les coses. Les coses que, guapes que té Google Inbox no està en HMI, aquesta és meva, aquesta aigua és la meva.
Estem aquí comptant aigües. I tu?
Aquesta és la meva. Ell es fot, no veu, no s'ha dit.
El becario que se joda.
El becario, a més, no està ni becat, o sigui, imagina't.
No, però ara és alumne, o sigui, que ha d'anar en compte.
Sí, ara és alumne meu, eh?
Ara és alumne
teu. Ara passa per les meves mans.
El Ludo és el millor profe del món.
Ah, així es fa. Però doncs, té coses guapíssimes el Google Inbox. Per exemple, quan tinc un viatge...
Tenia, per l'any passat.
En principi, fins al mes de març aguanta. Aguanto fins al mes de març i no sé si anar-me'n anant cap a Gmail o aguantar Inbox fins que rebenti, però té coses guapíssimes. Per exemple, quan tens un viatge, t'agafa i t'agrega totes les d'allonses, et surt la fotografia de la ciutat a on vas, i tots els missatges, tots els bitllets, totes les reserves, totes les coses rellevants, te les enganxa allà totes.
Però això també està a Gmail, teòricament, no?
Això està a Gmail, jo no ho he vist mai, però ho faig servir a Gmail. Però, a més, després hi ha una cosa fantàstica. Imagina que tu tens la categoria aquella, social, que també està a Gmail, però en l'Inbox tens una cosa fantàstica, que és arxivo tot. Tot fora, faf, tot. Diu, això són updates, faf, puf, i aquella carpeta de promocions, tot, au, fora, tot. Tot fora. En canvi, a Gmail tens que anar una per una, i això no. No, o sigui, hi ha una sèrie de...
Meu get things down del correu és spam, 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 spam. Espera.
No.
Spam, 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 spam.
Espera. Espera. Tu ets un psicòpata que fas allò del GTD i tens 10.000 milions de carpetes de colorits.
No. Ara només hi ha colors d'urgent, només hi ha tres estats, és en espera de resposta, urgent o necessita una acció, i el d'altre tot se'n va a no
res.
No queda res més. En general, la majoria de correus van a l'espam.
Tot spam.
I si algú pues, que em truqui... Sí, jo abans feia
filtre, per fer estos mensajes me los archives, no sé
no,
què.
Ja no,
no
m'arxivo nada.
Spam,
que, no m'arxivo nada. O sigui, tot el que surt de l'inbox se'm va arxivat, vale? I en l'inbox queden només aquests estatus de en espera urgent, en necessita resposta o...
Ja està. Però a mi em sembla que és terrible, perquè d'alguna manera tot semblava indicat, no, escolta, la propera versió de Gmail serà això, i el Gmail d'ara de mica en mica ens l'anem cargant. I no,
jo ja no utilitzo Gmail, eh?
No, ara m'estic temptant a quedar-me...
A l'Outlook i ja passo de Gmail. No,
per favor, tio, és que ja és...
A veure, a l'empresa és necessari i a més a casa faig servir el mail de Mac. Escolta, m'està molt bé el mail de Mac.
No, és que ara m'estic plantejant de dir, potser me'n vaig en el mail de l'iPhone i em quedo tan ample.
Claro.
Però no sé, molt enfadat per això.
Pensava que estaries enfadat perquè al final s'ha descobert que Google arxiva la informació del telèfon a la Xina, arxiva la informació dels números de telèfon que accedeixen a les a les cerques i... Qui sap si això li passa al govern o no?
I un altre que també vaig llegir, que es veu que s'ha donat que en la darrera versió d'Android es veu que per error un percentatge significatiu dels telèfons es van donar compte que estaven tots en mode estalvi de bateria. I es veu que Google havia agafat i havia ficat una actualització que canviava, diguéssim, la configuració. Clar, la pregunta clau és... quan tu tens un telèfon Android, Google té la capacitat de canviar-te la configuració del teu telèfon o de saber quina configuració tens. Ai, que feliç que és la vida dels que ens gastem una fortuna en un iPhone. Que en comprem un iPhone.
Tot esperant que no ens passin aquestes coses.
Ei, poca broma, l'altre dia en Ciner va ser el que va ser en Ciner, que es veu que ha sobreviscut. Sobreviscut a l'huracà.
Alguns pensàvem que no.
No sé si vau veure el vídeo aquest que corria per Twitter i per Telegram i per WhatsApp de tot de la dona, de la noia aquella del temps que agafava i de cop i volta se li inundava l'estudi. Que xulo.
Molt xulo.
A més, de cop i volta hi havia un moment que sortia un peix que dic, mare de Déu, aquest peixot, aquest peix, carai, a més semblava un peix molt gros,
un cirul,
un turbot o alguna cosa així, però si això no és un peix de riu, si això és un peix de riu o una piranya. I de cop i volta, imagina, cocodrils... En Cine ha sobreviscut, però en Cine es va enviar una taula que havia fet un senyor per dir...
Hòstia, perdoneu, ara parèntesi.
Obrim parèntesi.
Hòstia, això dels huracans, tio, és una passada. Vaig estar veient les imatges de Hong Kong, crec que no han hagut morts.
Però em sembla que a Hong Kong no hi ha huracans, hi ha tifons.
Però és el mateix fenomen.
No, perquè giren cap a un altre costat.
Però que és el mateix fenomen.
Pues, són tifons. Jo he estat a Hong Kong amb un tifon. Jo hi he estat.
Jo he flipat. O sigui, va destrossar quantitat d'oficines, edificis d'oficines sense vidres, o sigui, tot...
Va arribar a trencar vidres de
Uf, mira't els vídeos i les imatges.
Això no m'ho he mirat. Jo vaig estar ara fa 10 anys a Hong Kong, que hi havia una amenaça de tifón i ens vam tindre que estar durant 12-14 hores tancats a dintre de l'hotel, que era el YMCA.
YMCA.
Doncs estàvem al YMCA de Hong Kong i tot tancat. El guapo va ser que hi havia l'avís de tifó i vam poder passejar durant una horeta pels carrers de Hong Kong, de la zona més on hi ha més canya i més gent, i estava completament buit, cap cotxe, cap persona, cap botiga, tot buit, i unes fotos allò del Hong Kong desert absolut, que és impossible veure mai, a no ser que vingui un tifó. Però sí, doncs bueno, en Xina era sobreviscut. Tornem al tema. Enviava una cosa que deia, per la gent que estigui dient que escolta, que l'iPhone XS, o sigui que vol dir que extra petit, és el...
o excessiu. Excess.
O excessiu, també. Però el XS Maxi, i llavors dius, no ho acabo d'entendre, és una talla de tampó especial.
Perquè és 10S.
És que, a veure, els que tenim que... quan la dona t'envia al supermercat, diu, m'has de portar tampons? I llavors dius... hosti, tu, és molt complicat.
Les mides de tampons s'ha de fer un màster.
No, la mida, que no sé què, el regular, l'extra regular, l'aplicador...
Que no em faci al·lèrgia a la fufurutxa, després.
Lo de la fufurutxa, també, és molt complicat. És molt complicat. I a més, has de buscar alguna senyora, preguntar-li, i dibuixar-ho, perquè no, és per tapar-me el nas, perquè fa...
A veure, què parlem? Parlem de compreses o parlem de...
Bueno, tornem-hi.
Vale, va.
L'iPhone XS Max, és això, és X XS Max, bueno, és car o barato? Llavors, clar, el que va fer aquest senyor és agafar i fer una comparativa del processador, de l'iPhone XS contra el MacBook Pro. I clar, té més processador, té més memòria, bueno, té una mica menys de memòria, només té 4 GB de RAM, però té més processador, té una mica menys de memòria, té molta més bateria.
La pantalla, la resolució...
La resolució de pantalla és equivalent i la pantalla és d'una qualitat millor, pesa molt menys, la tecnologia del processador és de 7 nanòmetres i així, molt petitet. I dius, hòstia...
Però i la productivitat?
Depèn.
No és la mateixa.
A veure, aquí és on està el tema. És que es fa servir per coses diferents. Evidentment, no té un teclat, no té una pantalla de 15 polzades, no té una sèrie de coses per fer la feina aquesta del senyor que se senta.
Sincerament,
el software no és el mateix.
Sincerament, si no fas...
Però amb aquestes coses com Siri Automation i totes les coses de machine learning, escolta.
Però jo crec que... música, el dia a dia, correus i xarxes socials i tal, combinat amb fotografia, amb un tractament correcte d'imatge, de vídeo i de fotografia casolana, per nosaltres, tot sumat, si tot això per tu són, la fotografia és un hobby, en treus profit, o estàs a Instagram i t'agrada fer...
O ets un influencer.
O ets un influencer.
Sí, si ets un influencer és important.
O ets un youtuber. Doncs, aleshores, tot això sumat...
Youtuber, que el Dani Amo diu que és YouTube, per tant, ets un youtuber.
Youtuber.
YouTube.
Sí.
Doncs, un youtuber.
Un youtuber. Doncs, aleshores, jo crec que sí que surt a compte, tenint en compte també un segon factor, i és que la gent divideix el cost d'un telèfon per 12 mesos d'un any. I diu, és que et costes la nòmina d'un any. Dic, escolta'm, quan et dura un telèfon?
Cada quants anys te'l canvies?
Perquè tu te'l canvies.
Tu, Manuel, que vas amb l'iPhone 6.
Jo amb l'iPhone 6 no tinc una nòmina encara.
Encara no.
Sí, per tant, aquestes ja fa 4 anys que l'estàs aquí amortitzant.
O sigui, el primer dia que tinguis una nòmina et canvies el telèfon.
No, perquè a vegades també penso que si tingués l'últim no em podria queixar mai d'Apple, mai.
Ja. I d'aquesta manera tens més arguments.
Sí, i així, doncs.
Val a dir, per cert, que l'iOS 12 en l'iPhone 6 va de puta mare.
És una passada.
I es nota un canvi de rendiment molt gran.
És una passada.
No ets l'única persona que ho ha dit.
Home, aquesta vegada està bé, perquè bueno, els que hi ha... No, però és el més petit que... És
no, el 5S, que tinc una casa, per cert.
El 5S encara aguanta amb l'iPhone 12.
Amb
l'iOS
12.
12.
I no l'he provat, però segurament el rendiment deu ser semblant. 5, el salt de rendiment.
I el 5 anava amb l'iOS 11? O
sí,
hi ha...
Sí.
O sigui, el 5 ara ja
cada any, o gairebé cada any...
En depreca en un.
És un
que va caient.
Sí. I jo realment, bueno, de fet, si te'n vas a la web d'Apple, una de les primeres coses... Bueno, de fet, la primera, no, quan te'n vas a la pàgina d'iOS 12,
sí, parla de rapidesa.
El primer que et diu és fes més ràpid tasques quotidianes.
Bueno,
doncs fins a un 70% més ràpid obrir la càmera, un 50% més ràpid accedir al teclat. Sí, això és el que vaig notar jo, només instal·lar l'iOS 12. Bueno, una passada. Té molt mèrit? Bueno, Clar,
més si que mèrit,
va, el iOS 11 va ser una catàstrofe, no?
I Apple no va rebre moltíssimes queixes perquè estabilitzés una vegada per totes el sistema.
Bueno, però llavors, segons el que estaves dient abans, si l'últim telèfon que aguanta és l'iPhone 5S, vol dir que el període, diguéssim, d'amortització, la vida útil d'un iPhone són 5-6 anys.
5 anys.
Sí. Si et compres l'último berrido, et dura 5 anys. Està bé.
Sí. I si el
bueno, dura 5 anys, tens actualitzacions.
Tens actualitzacions, i però bueno, anys, però deixes no. de la cresta de la onada.
Però no vol dir que el telèfon no serveixi després.
Tot i que hi ha funcions que no pots fer servir. També és veritat que amb una cadència d'un any, un any i mig o dos, en aquest espai, tu et pots vendre el teu telèfon d'última generació també a un preu de segona mà molt més elevat que qualsevol preu de segona mà de la competència.
Sí, també.
Però això és així.
Mantenen tant, el preu molt.
Sobretot si tens un telèfon que està mitjanament bé, que està ben conservat i que no fas com tu, funda, que li poses sorra de...
El meu Apple Watch hauré de veure com ho faig. Potser amb pintura d'ungles, potser el puc agafar.
Val a dir que avui estrena caputxón
rosa. M'has copat un caputxón així rosa.
Un caputxón és el que es posa en el micròfon per no sentir...
Sí, aquest també l'has canviat o no?
No, aquest és el meu que està molt net. Vale, jo no escup.
És negre i llavors ja no es veu la merda.
No es veu la merda.
A veure, jo us asseguro que amb el que tenia jo aquí podia ser un te
vale, una altra cosa que m'ha agradat molt de la iOS 12 és que per fi, diguéssim, que ha unificat el comportament de la interfície pel que fa a algunes coses. Per exemple, la invocació del, com se diu aquest?
Del centre de control.
Del centre de control, que ara tot, tant en iPhone 10 com era abans, com amb els anteriors, tires cap a baix des
però,
de la...
Però
de
realment
la
no s'ha unificat. Unificat, perquè amb l'iPhone 10 sí, però, sí. Perquè no, vosaltres, els que esteu a l'última sempre, doncs pel centre de... El centre de control ho heu de fer des de la dreta, des de la dreta, perquè des de sota, que és com ho fem els pobres,
Jo
tanqueu les aplicacions.
Jo no tinc l'últim, jo tinc el 7, i és de color vermell, que és el de que tens el programa per salvar les llúdrigues. Si tu compres Apple, dona no sé quants euros per un programa de salvar les llúdrigues que hi ha en un estany, que hi ha un estany perdut per allà per Wichita, i Apple salva les llúdrigues.
Amb els dispositius, a partir del 10 cap a baix, 6, 7, 8, encara anem amb el centre de control per sota.
T'has d'acostumar amb uns gestos diferents.
Per ser a mi és més còmode.
Jo el que trobava molt incòmode de l'iPhone 10, que és una interfície que a més no teníeu, era que quan pujaves, o sigui, quan anaves a tancar les aplicacions, per exemple, havies de fer un doble gest.
Bueno, és que ningú això era no
incomprensible,
ningú.
Era incomprensible. Ara això ho han tret i ara es comporta com es comporten els vostres telèfons.
Ah, exacte. Això és que no
bueno, és una cosa rara.
Mira, jo des que tinc el 7 tinc molta més pau interior. Perquè amb els models anteriors al set on hi havia el botó home, que era un botó físic,
clic, clic.
Cada vegada que el tocava tenia ara es trencarà.
Ara patarà.
I no funcionarà mai més. Sempre he tingut aquella impressió, ara tocaré el botó aquest i es trencarà, perquè se me n'han trencat tants.
Bueno, si es trenca, que sapigueu que jo...
Sí, aquella versió de software que és molt cutre, sembla gairebé Android, el teu telèfon sembla un Android llavors.
No? Apple ha fet una cosa més també avui, o sigui, ahir, entre ahir i avui, que ha actualitzat les versions, ha tret una nova actualització de la guia de seguretat per iOS.
No me l'he mirat.
Doncs, bàsicament, explica en detall el funcionament del Face ID pel que fa a components de seguretat.
Sí, que una novetat és que ara pots tenir una cara més.
Sí. Posar-li dues cares.
Allà posa...
Tu i la dona. Primer,
representa que està pensat per un aspecte alternatiu.
Aspecte alternatiu.
Si et deixes una barbeta o...
No està pensat perquè dues persones puguin desbloquejar.
Bueno, o si et poses la peluca de drag queen.
Exacte.
Imagina que vas de drag queen, amb la peluca i la sombra de ojos.
Si fas un... El Face ID està molt bé perquè es va adaptant al teu aspecte, però... paulatinament, no? És a dir, si un dia et fas drag queen de primeres, doncs dirà, este no és mi usuari, no? Pues per això tens l'aspecte alternatiu. Que poses una altra persona? Pues endavant. Igual que abans amb el Touch ID,
podies
posar 5 dits. Doncs pots posar el del gat, que ja ho vam explicar un dia,
Però continuem a tenir això de que només hi ha un sol usuari i que si entres ja entres...
Es veu que el nivell... O sigui, la probabilitat de que dues cares diferents puguin obrir un telèfon és d'una entre més d'un milió, a diferència d'una entre 50.000 o 20.000.
No sé que siguis bessó.
Ah, exacte.
O sigui, que a Barcelona hi ha 3 o 4 persones que podrien obrir el meu telèfon.
Yep.
Ah.
Yep. L'altra cosa que també es parla en aquesta guia de seguretat és de l'Apple Pay. Aquí sí que no hem arribat a temps de llegir.
Ahir em van explicar a la ferreteria que hi havia dues senyores a la ferreteria l'altre dia pagant i una de cop i volta fa plinc i dic, hòstia, t'he pagat la compra.
Una a l'altra.
El tenia el telèfon desbloquejat i li va pagar el telèfon, li va pagar la compra en l'altra. O sigui, això s'ha de vigilar quan estiguis a prop d'un... Para tu d'allò de tindre el...
Datàfono.
Però de fet, un datàfono.
Aquest, l'Apple Watch, per exemple, també, el que passa que l'Apple Watch no entra en modo te voy a pagar si no li dones dos cops en aquest botonet.
Ah,
si, no,
no.
Si tu no fas així, no apareix la targeta. Mm. Aleshores, no entra en modo pagar.
Ah, tu has de fer clac, clac.
Per tant, l'NFC no s'activa.
Sí.
Diguem-ho d'aquesta
manera. Sí, si l'has d'activar tu.
Està sempre activat, però suposo que no respon, excepte que tu donis dues vegades en el botonet.
Tu fas clac, clac i jo es pagues.
Sí, exacte.
Està bé, millor, i llavors el telèfon a la butxaca i desbloquejat.
El que no he provat gaire és pagar amb aquest.
Doncs també.
Clar, perquè com ho fas?
Perquè no tinc...
Pots fer dues coses, pots fer clic-clic,
sí,
també.
Puc fer clic-clic.
Et pots ara, quan es posa el modo aquest...
Ah, vale,
pots...
surt el Face ID.
Exacte, que a vegades hi havia gent que no en tenia, si s'havia de posar amb el datàfon i mirant, que sembla és com bastant ridícul,
sí.
No, tu el pots desbloquejar abans...
El mires
i després pagar.
I després pagar.
Exacte.
Vale. Correcte. Mm? Vale. Que té tot el sentit
del
món.
Amb el Touch ID funciona tot.
Perquè si no
igual.
Has de fer com malabarisme, una mica, sí, de ioga i totes aquestes coses.
Exacte.
Vale. Vale, doncs això sí, us volia explicar. I l'altra cosa que també és novetat i que alguns mosseguis ja l'han començat a provar són les dreceres, els shortcuts.
Sí, que, està, que és a partir del 6S.
Jo
me quedo fuera.
No, què
però
fora?
Amb un matís. El 6 només es quedarà fora a nivell de que Siri doni suggerències.
Pots posar un exemple, vale, de les de
sí,
de
per exemple, dracera? Un exemple seria que tu tens les teves bombetes Philips Hue, per exemple, i dir-li, doncs Siri, quan et digui buenos días,
bona,
pues que s'enginguin les dues.
L'altre exemple és, oye Siri, estoy saliendo del coche, recuerda la posición.
De acuerdo, solo tienes que decirme que
quieres. Sí. Que bo, eh?
Per exemple, tu li pots dir una frase, Siri, jo què sé, li pots dir caca, i que faci el que tu vulguis. Que, jo què sé, per exemple, que t'obri el perfil de Twitter de tal persona. Per exemple. Ja. Oh, molt bé.
Has de tenir en compte què poses, perquè aquí pots, sí, tenir... Sí, és que les converses amb Siri poden ser complicades, eh?
Molt complicades.
Perquè tu estàs allò, i com ens ha passat ara, que pot aparèixer la Siri per aquí, i de cop i volta...
Va bastant bé. La veritat és que la combinació de Siri... Clar, amb l'Apple Watch hi ha coses... Hòstia, l'Apple Watch és tan bo, tio. Jo, com és que he trigat tant a donar-me'n? Perquè jo era super reticent, deia, no vull... Fa molts anys que no porto rellotge i no vull tornar
és
a portar rellotge.
És que no es
rellotge.
Nota que el portes. És molt còmode.
Una és còmoda, és cert, però...
És molt còmode.
L'avantatge de tenir-lo, almenys aquest, que, hòstia, me'n vaig al gimnàs i passo de tenir iPhones i passo de tenir res, només tinc el rellotge que ja em medeix. Ara, amb la versió WatchOS 5,
sí,
ja automàticament detecta si estàs fent...
Ho has provat?
Tabata, sí, avui he estat provant.
I què tal, bé?
Sí, sí, funciona bé. Estava fent el·líptica i ella ha detectat que estava fent el·líptica.
Ai, escolta,
estava fent el xorra i dic, tu saps què estàs
fent? Estàs fent el xorra. I què t'ensenya?
Havia de posar la posició.
Una esvergínia pendulant. Una
posició pendulant,
estàs
fent el xorra.
Està bé perquè quan comences a fer exercici, jo no, sí, ho he testejat encara, diuen que, doncs, que ja comença a comptabilitzar-te, perquè és allò que estàs fent la teva classe del que sigui, hosti, m'he oblidat de posar l'entrenament, no? I a més, quan acabes, quan veu que no hi ha activitat, també para l'entrenament.
És que hi ha un problema amb això dels mòbils i dels ordinadors, que moltes vegades et penses que és una cosa molt personal i no saps cap on acaba anant. I jo me'n recordo ara fa molts anys que quan jo tenia l'empresa, que un noi que treballava amb mi, que treballava amb la meva empresa i que portava un projecte per una gent que els estaven fent una web i tal, i la persona, l'interlocutor de l'empresa, resulta que era un imbècil. I el meu amic que treballava per mi, de treballar amb aquell senyor, l'imbècil, diguem que es deia Martínez, per no, és que tenia un nom molt característic i no vull dir això.
El meu amic
que treballava amb mi es deia Martínez i per tant posarem que es fos el Martínez. Doncs, i va agafar i va crear una carpeta que es deia Imbècil Martínez. I la carpeta, i llavors com se'n van portar el projecte per ensenyar-li, ho va copiar en un pendrive, però no va copiar el contingut de la carpeta, va copiar la carpeta i li va donar al senyor Martínez el pendrive i li va dir, està aquí la web. I l'altre, vale. Deixi'm que vaig tindre problemes amb aquell projecte. Vaig tindre que canviar l'interlocutor per part de la meva empresa. Va ser, llavors, per tant, compte que si fas segona allò de Siri i avisa el capullo, avisando el senyor Martínez, i de cop i volta tens el Martínez... representant de futbolines,
o com jo, que tinc a la Siri li tinc dit que em digui cariño.
Ah, sí?
Un cop que m'ha saltat a la classe he quedat una mica en ridícul, no? També. Claro. Diu, cariño, no sé què.
Cariño, i tu ja...
Això ho fas amb shortcuts o com...
No, això tu en els contactes
sí.
Tens com un nombre de pila, que és molt americà, no? Nombre de pila. Doncs tu allà li pots posar.
Ah, mira, jo no sabia.
A més, està molt bé perquè, per exemple, la Cris...
Jo sempre
li dic
Energizer. Tinc Energizer, nombre de pila.
Que malo. Doncs també li pots dir, a vegades, per exemple, la meva parella es diu Crisan, no? Que és amb CH. Doncs el Siri deia Chrisan. Doncs tu li pots dir...
No se llama así, tonto.
No, li pots dir, Siri, aprende a pronunciar mi nombre. O Siri, aprende a pronunciar nombre tal. Llavors tu li escrius a com si fossis un
fonètica,
un nini d'aquests amb K i tot això, i ella ho pronuncia així.
Vale. Però no ho pronuncia escoltant-te, sinó ho pronuncia escrivint.
Tu li pots dir de veu, sí. Llavors ella et proposa tres...
Per exemple, que no em digui, que no m'ho digui en castellà, per exemple, que em digui, no em digui Tomàs, sinó que em digui Tomàs.
Ah, exacte. Vale. Prova-ho. Li dius... Siri, aprende a pronunciar mi nombre.
Imbècil.
I ja està.
Vale. Doncs, més coses de les novetats o anem avançant?
Bueno, tinc alguna guardada per després.
Per això volia que arribéssim aquí. Doncs, si et sembla, saltem a la secció contacte, que avui tenim coses de l'iTunes i més coses que ens han arribat, i comento.
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Ja sé que tu volies cridar.
No, tu, aquesta falca s'ha de refer, perquè tu tens el subidon que cada aquell moment i de cop i volta una baixada tremenda i surt
i
la senyora...
El meu veí Porreta també. Són els dos que teniu el subidon amb aquesta cançó.
És un gatillasso.
Estàs a pujar sota i surt, que connecta a Twitter amb nosaltres perquè això
Suren gallumbus amb el Porreta de Maria recent fet quan ve de la feina.
Com l'Elon Musk, no?
Ell treballa a la neteja urbana de Barcelona. Aleshores, veus que deixa allò penjat, allò groc que porten, saps?
Què és allò groc?
El traje.
El mono, la granota. La granota.
Ah, vale.
Es lia el canuto per relaxar-se.
Has de permetre que
rega
que
les plantes. Que no, però i jo quan el veig li foto aquesta cançó i el tio es posa allà i al final surt la veu de quin mal rotllo.
No, però has de deixar que hi hagi el punt de subidon i llavors ja pots baixar, però has de deixar, no el pots deixar. És el polvos interruptus aquest. No es pot fer això, això no es fa.
Bueno, secció contacte, que és teòricament la secció de la vostra participació. Vale? Primer de tot, agrair a tothom que durant l'estiu, que són dos mesos de baixa, doncs ha mantingut més o menys, ha anat comprant, home, s'ha notat, perquè agost i setembre no és el mateix que els mesos, diguéssim, àlgids a final d'any, però heu continuat comprant. Moltes gràcies, que sapigueu que també hi ha el nou afiliats d'Elegant Themes, que és el tema amb el que a més hem estat canviant coses, ara estem encara queda algun flequillo, encara queda algun flec per acabar. Una rebava per acabar d'ajustar, però no, i a més agrair a la gent que ens ha fet arribar comentaris, perquè aquí no sé què, aquí no sé quantos serà. Si us mireu la web, la landing page és super, super simple.
Ni en les fotos.
Les fotos estan a cada una de les entrades.
No,
la landing page...
Jo estic amb el Marc, m'agradava més.
Però la landing page ha de carregar ràpid. I ha d'anar per feina.
Sí.
Una vegada entres a l'entrada ja tens les fotos.
No, a mi m'agraden les fotos.
No, a mi m'agrada més també abans. Però...
A mi m'agrada com vaig així jo.
I si podem fer una enquesta o no?
Bueno, sí, amb fotos o sense.
Amb fotos.
Però tingueu tot present el que passa, que sense fotos... Tu has vist, t'agrada Mixio?
A mi el Mixio és anar a fer pipí.
No, el podcast de l'Àlex Barredo.
No, jo rebo la newsletter.
La newsletter com és? Minimalista.
Però és que és una newsletter, carai, no és un blog.
Però a mi m'agrada l'endipage.
No, 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 és una newsletter, és una newsletter, una landing page a ensenyar fotos.
Saps què té de dolent que no estiguin, que no estiguin les fotos? Que jo els episodis els recordo més per la foto que no pel títol.
Perquè tu l'has viscut, la fotografia.
No, no, a més també hi ha una cosa. Quan jo busco el nom de moltes persones que han vingut a Mossega la Poma,
puc posar en thumbnail, però no cal.
Per exemple sí. en Josep Ruano o en Ganyet, bueno, o la Gina o la Berta, moltes vegades poso noms d'aquestes persones perquè vull buscar informació sobre ells per algun motiu, i com busques la foto trobes les fotos a Mossega la Poma,
yeah.
I llavors moltes vegades hi ha gent que descobreix el teu contingut
passant,
a través
continuarà del passant, perquè a cada una de les entrades, a la pàgina de l'entrada està la fotografia, només és la landing page,
la foto.
Bueno, envieu un correu a fotos sí, fotos no,
fotos sí, fotos no,
a la landing page, que a cada entrada continua estant la fotografia.
No.
Bueno, escolta'm, una altra cosa que heu de fer, sisplau, per favor, aquí us lo pido de rodillas, és anar a iTunes i deixar-nos comentaris, perquè això ens ajuda a posicionar-nos millor dintre d'iTunes. Vale? Per cert, també hem obert una nova pàgina a la web que es diu Subscripcions, on pots subscriure't a la newsletter, i si tens Android ja et porta a una segona pàgina on ja et subscrius directament al teu podcatcher. Mm-hmm. Muy bonito esto.
Qué bonito.
Això ho fa...
Em pensava que si tenies Android et feia fora. Redirigia...
No, també els estimem. Encara que tinguin Android els perdonem i els estimem igual.
Excepte el Raül Arribas. Aquest el tenim una mica aparcat.
Bueno,
perquè no, mira, ara que estàs a la pàgina... Baixa baix un moment.
Sí, no.
A dalt, perdona, subscripció.
No estem nosaltres, la foto aquella nostra així,
no,
amb la camisa de quadros...
Baixa. Ara ves subscriu-te't en Android.
On estem les fotos?
Que bonito, ara et deus el teu podcatcher i et subscriu a la teva aplicació.
Veus com hi ha una foto aquí?
Bueno, perquè aquests tenen diners i nosaltres no.
però escolta, que nosaltres estem a SiteGround, que tira com que t'hi cagues de ràpid, tio.
No. Deixeu-me provar això durant una temporada, a veure
bueno,
què tal.
No
vale.
M'agrada.
Parlant de comentaris a iTunes, ens ha escrit en Joaquim, ens ha deixat un comentari, en Joaquim El Cacho.
El cacho.
Ens va deixar el 4 de setembre i diu, estan com una cabra, però molen molt. Hi ha moments que et perds quan comencen a divagar, però és justament la seva màgia. Gran recomanació del gran Ciberado. Es veu que ens va recomanar el Ciberado.
Ah, el mateix Ciberado en persona.
Gràcies.
Del Ciberado de tota la vida.
A més, el queremos aquí una altra vegada, ha de venir. Hauria de venir a parlar del concepte de Kubernetes.
Ah.
Perquè quan me'n vaig a la pàgina d'iTunes de Mossega la Poma, la ressenya que està a dalt de tot és de la quarta temporada.
Perquè mai posen les ressenyes en ordre de posició. La posen amb una ordre interna de rellevància. Sí,
perquè li dius...
És un ordre testicular.
És un ordre testicular.
D'on els surt dels collons.
Sí. Si ho pots canviar, si entres a l'iTunes, aquí no sé si pots.
No, perquè això és la, és
això
la,
és la web.
Web. És la web.
Si entres a l'iTunes, li pots dir que t'ordenis comentaris per rellevància,
més útil.
O més positiu o tal.
Mm. Molt bé.
Doncs això, que sapigueu que ens podeu ajudar i continuem també acceptant patrocini via Patreon, és un patrocini
sí.
Directe, és allò de dir, no només t'estimo, sinó t'estimo cada setmana.
Imagina't.
Eh?
Jo em vaig comprar una aspiradora per als afiliats a Mossega la Poma.
Ho vaig veure.
Una aspiradora enorme.
I el Rafael
Jesús, 30 litros.
El Rafael Jesús un estabilitzador d'aquests per...
Hosti, sí, com mola els pandoleros.
Hòstia, la teva aspiradora és super heavy. Eh?
És una passada, tio. És una passada. És pel taller, li foto una a la serra. És
d'aquelles aspiradores que, no, com passa que ara, no cal que t'aixuguis al cul.
Sí. No, clar, te l'enxufes directe.
Ei, ara...
Però a més, o sigui, fas la caca actual i la de demà també te l'aspira tota. Eh?
Ara que parlem d'Amazon, sí. Us haig de dir que estic estrenant el meu quart patinet.
El quart patinet.
La teva història amb els patinets l'has d'explicar. Tu tens un trauma, tio.
És que surten malament de fàbrica.
Et cancel·laran el compte d'Amazon, tio.
És que a més està
et
bé perquè
disús, eh?
Cada vegada és un... Quan truco a Amazon, no diuen qual és el seu problema, no? Cada vegada,
sempre.
Però cada vegada és diferent, perquè si no al final la tornen els diners i ja s'acaba. Ara una roda, ara un tornillo, ara... Però és un fallo de disseny que tenen
aquests.
En l'Amazon
deia aquell, sabeu el que em va passar a mi? Ara anem a posar una mica a Amazon.
Sí, però tu ja saps que aquest patinet petarà.
Sí, clar.
No, ho dic per
tu començar... No vols que et tornin els diners, tu vols seguir
estrenant.
No?
Clar, molt bé. Pues, aleshores ho tens de
puta mare. Xiaomi acabarà agafant i millorar el disseny.
Últimament he tingut diverses males experiències amb Amazon. Us explico dues de les darreres. Una, comprant Amazon normal, aprofitant l'Amazon Day aquell, el famós dia aquell de l'Amazon barat.
A veure, una cosa. Un momentet. Cuidado, que enceda algun podcaster, com per exemple el Sam Harris, que els d'Amazon li van dir ara ja no van els afiliats, eh? Tu però vigila el que dius d'Amazon, que igual et diran, ara ja no tens afiliats
Amazon
i te financies.
Jo vaig a parlar,
nosaltres,
clar.
Amazon, jo l'estimem molt, eh?
Jo m'és igual que ens... Que,
No direm res dolent d'Amazon, que els estimem molt.
Però estimo Amazon, però estimo més els oients. I si els oients no ens poden ajudar via Amazon, ho faran via Patreon.
Però el senyor que escolta d'Amazon, no li faci cas en Tomàs, que aquí no pinta res.
Bueno,
eh,
vaig a queixar-me de dues coses d'Amazon.
És un senyor random que ha vingut
un senyor que ve per aquí i que es dedica a canviar la homepage de la web.
Primera cosa, demano una maquineta d'afaitar d'aquestes de 19 cabezales, para cuerpo, para piernas.
Ah, d'aquestes per
tot.
Va molt bé, això, eh?
Van molt bé.
Aquesta per repartir els ous?
Sí,
però ous cuideu, tot, a vegades te'ls enganxes.
Sí, no, i has d'anar en compte.
Mal...
Sí, molt pupita.
Un rasurador.
I jo ho faig a tisora, això.
Ui,
has d'anar amb cuidado. Agafes i
pues
ja, tenint en compte, perquè així
no hi ha una cosa pitjor que et pillis
però no agafo unes estisores de tallar pollastre, agafes un de...
Experiència, primer m'arriba una caixa del dia aquest del dia de les ofertes que realment havia estat oberta, vale? A veure,
o sigui que algú s'havia rapat els ous.
Ens estan ensenyant una foto que això hauria de ser portada de l'episodi d'avui. Està un ou passat per aigua, no? Que està ple de pèls. Un ou
no, passat... Sí, passat per aigua, els collons.
Ah, és un colló,
ficat amb una tasseta dels ous aquest passat per aigua.
Clar, i li diu, vostè se lo comeria? Su mujer tampoco.
Depílese les boles hoy.
Bueno, doncs això, que sempre acabem parlant de lo mateix. Jo no anava a parlar d'això. Vaig demanar això i em va arribar i la caixa no estava bé. I per ser un producte nou, la caixa jo no vull que estigui malmesa. Per tant, ho vaig retornar.
Això passa bastant a Amazon,
Em va arribar una segona vegada el mateix producte.
Oberta.
No, la caixa semblava aparentment que estava...
Però hi havia pèls a dintre?
Havia pels
a dintre.
Amb una cosa d'higiene personal.
Ah! No.
I vaig trucar a Amazon. Clar, el que passa que jo no li puc dir...
Això passa bastant a Amazon.
Pues no hauria de passar, tio, perquè no estic comprant a un tercer, li estic comprant a Amazon. O sigui, era Amazon per Amazon Prime, eh?
Això és pitjor que aquella època que va tenir el MediaMarkt, que anaves a comprar un iPod i tenia ja la música d'un altre, no?
Sí.
No, les fotos... No,
les fotos... Bueno, primer toque. I segon,
però això de... No, a veure... Una màquina de pilar no es torna. Si has... D'allò, no, home, no.
No es torna, ni es torna a enviar.
Lleig, amb és els pèls i el material genètic.
Tenia pèls...
Perquè és que tu ara podries anar... És que pensa, tu ara podries anar...
De barba, vale, però...
Tu ara podries agafar i anar a fer un assassinat.
No, era de barba, era de barba.
Tu podries anar a fer un assassinat,
amb aquella
deixar
màquina.
Deixar els pèls de la gent per allà i el CSI el fotrien a la presó amb ell.
Mira, tu igual no l'has matat, però por guarro...
Per guarro a la presó... Per porc de merda miserable, tio, marrano porc, cochino marrano porc.
Ara li estem donant la culpa al client, la culpa és d'Amazon.
I Amazon,
home, bueno, Amazon quan li tornen una màquina de pilar hauria de veure si hi ha pèls i veure de qui cony són.
A veure, el client també és per dar-li de comer a parte, ¿vale? Perquè una cosa d'higiene personal...
Però i si ha sortit malament, escolti.
Hòstia, no sé, jo això no sé. Però en qualsevol cas...
És com de la gent que es treu la roba interior per provar-se roba interior que després no es compra.
La roba interior no se puede
devolver. No se puede devolver, ni se debería probar.
No s'hauria de provar. Tu ja estàs més o menys quina talla tens. Si no, necessites veure si el tanga et queda bé. Més és el tanga que queda allò, si hi ha la monocilla per allà, home, no.
Tinc una segona anècdota, però la deixaré per un altre dia.
Som uns guarros.
Avui hem entrat en el costat escatològic
de la poma. Bueno, doncs, per anar canviant...
Sortim de la banda escatològica.
Ens anem a la secció de truquis, que tenim una nova secció de
truquis. A veure, hem barrejat Amazon amb escatologia. Ens agafaran, ens fotran un flac, no podrem cobrar dels afiliats i haurem d'anar a viure sota un pont.
Abans de... Hem acabat?
Sí, vols introduir la teva secció.
Totes les guarrerides? Abans volia fer un disclaimer o un avís per navegantes, no? La nova secció, que era sorpresa, doncs...
Sorpresa!
Ja ho havíem comentat la temporada passada entre nosaltres. És fer com una mena de secció petita cada vegada que ens trobem, amb un truc o amb un bueno, un truc o un atajo, o
un atajo,
així,
un atajo.
Doncs per ser més productius o per fer servir els nostres dispositius millor.
Fet per una persona que ha treballat a Apple.
Aquesta gent que porten aquests polos tan nets.
Alguns m'han de perdonar perquè de moment són per dispositius
d'Apple. Quan et donen el polo de l'Apple Store, és nou o l'han passat per la tintoreria?
Això sí que és nou, però jo algun cop he trobat algun dispositiu nou que té pèls de xino a dins.
A dintre del dispositiu xino?
Algun cop m'ho he trobat.
Basta, basta.
Que dius, que guai. No?
Pèls de xino?
Pèls del tio.
És que és normal.
Però allà Foxconn sempre que fan les fotos sempre van amb les màscares i les redentilles del pèl.
M'ho he trobat un parell de cops.
Què som? En el fons, què som? Som uns putos monos. Som 7.000 milions de tins que tenim pèls.
Molts pèls.
No, el plàstic no és un problema, són les pèl·les el problema. Bueno, va, continua amb el
discurs. Bueno, l'avís per navegantes eren dues coses, principalment.
Sí, el primer... Si hi ha pèls a dintre del teu iPhone, això entra per Apple Care o no?
És Apple Per.
Apple Care, una tomadura de pelo.
Ei, no,
que no havia rigut mai en un programa amb mossega la poma com avui.
Bueno. A veure què diuen els ullets. Bueno,
potser no els hi farà tanta gràcia.
A veure. Jo crec que aquesta configuració de la taula funciona molt millor, Bobby.
Però fa molta calor avui a l'estudi, estic super
suat. Molt, estic suant
molt, eh? Estem aquí parlant de depilar-nos.
Anem a despullar-nos.
Va. Som-hi, va. Va, tu a mi i jo a tu.
Quita-te les ulleres roses. Bueno, va.
Uah, vale.
Va, som-hi, a veure. Jo això tinc que donar-li classe a aquest senyor.
Però un moment, és que no deixeu parlar.
Jo ara li tinc que donar classe a aquest senyor i ja no em tindrà respecte.
Vinga, va, que no acabem.
Jo també tinc un nas.
No ve d'ara, Marc. No ve d'ara. Te l'has guanyat a pols. El tasca.
A veure, va, anem a posar-nos serios. Va, vinga. Volia fer dos avisos. Primer de tot, que em perdonin tots els usuaris de no Apple, per exemple, els androides, que també us estimem, o els de, que treballeu
els
de
Microsoft,
Windows.
Els de Microsoft Mobile, aquests són els bons.
També, perquè clar, jo donaré...
Ei, i l'Albert Murillo, que encara deu anar amb la BlackBerry.
Mm. Joder.
Ai, l'Albert Murillo també utilitzava...
Era de BlackBerry, em sembla.
No, però també utilitzava el
Nokia.
Teu... No, el client de correu teu que tot t'agrada, l'Inbox.
L'Inbox, segurament.
Crec que ell, era ell, si no recordo malament, ell era un...
Bueno, per desena vegada, sí. Dos avisos. Mm-hmm. El primer és que em perdonin perquè els trucos són per dispositius
per
Apple.
Per això has treballat a Apple.
Ho sento. El dia que en compri un Android, pues ja ho farem. Bueno. I l'altre era que no pretenc que siguin trucs de l'hòstia sempre, perquè clar, que sigui un truc nou per tots els oients és bastant difícil. No?
Escolta, a mi, si volen que siguin de l'hòstia, que facin Patreon aquí.
Que facin Patreon.
Vale, jo tot i així intentaré que siguin, podríem dir, innovadors o... I llavors
originals.
L'altre, original, sí. Mm. I l'altre que volia dir és que molts són descoberts per mi mateix. Què vol dir descoberts? És com Amèrica, no? Amèrica no la va descobrir Colom. Amèrica ja estava allà i es va topar un dia amb ella. Mm. És a dir, que jo a vegades...
O sigui, són trucs sopa d'all.
Alguns. Molts altres són, doncs, que ja me'n recordo segurament de les pàgines...
El 9to5Mac...
Per exemple, o FacMac, que li dec molt en aquest senyor, el sí, Carlos Burges, un saludo, Burges. Carlos.
Què diu Carlos Burges? Apple no està aquí per entretenir-nos.
Sí. Sí. És un xaval molt maco. Sí.
No està aquí per
entretenir-nos.
Està per sacar-nos els quartos.
Claro que sí.
Està bé. Vale? I, en fi, doncs això. Que molts no puc donar l'autoria perquè vés a saber de quin dia el vaig descobrir. O
són de coses teves que has treballat i te'n recordes.
Exacte.
Mm. Vale.
Vale. Per fet el disclaimer, podem posar la teva sintonia?
Sin més dilació, anem. Ja
és una mica en espresso,
Espresso.
Està bé, et ve amb el GarageBand.
Has de posar una veu...
I de fet va sonar a mossegar la poma la primera temporada. Aquesta
sí, alguna cosa. Haig de posar una veu de frenada regenerativa.
Frenada? I tio, que el meu cotxe té frenada regenerativa.
I el meu patinet també.
Sí, perquè tots els cotxes que es veu que tots els cotxes que porten a l'Start and Stop necessiten d'alguna manera regenerar la bateria perquè si no engegaran tantes vegades el cotxe d'allò, claro. I tots porten frenada regenerativa.
Mola. Bueno, va. Doncs avui que estem... Aquest, de fet, no els tenia preparats perquè tinc una llista una mica llarga. Ah, faré com l'Steve Jobs, els aniré donant amb compte gotes, perquè ara si no s'acaben i...
Més clar.
I preparant avui la secció, doncs, aprofitant que avui és el primer dia que estrenem iOS 12, Doncs me n'he preparat un parell o tres.
Sí, que aquesta nit m'anava lent el Netflix perquè tothom anava baixant-se l'iOS.
Ocupava molt poc, un giga...
A mi el de l'iPad Pro hi no estava, eh?
Va anar prou ràpid, la veritat, és que pensava que seria
més. L'iOS 12 de l'iPad Pro hi no es podia baixar.
Hòstia, vaig fer una mica el ridícul perquè a les 7
tenia... Però que van activant dispositius.
Tenia classe de badminton i, a més, vaig poder provar la meva agilitat, no? Perquè tenia el telèfon a l'esquerra mirant tot el rato si havia sortit l'actualització i jugant a badminton. Bueno.
Hosti, perquè vigila, perquè imagina que te'n despistes i saques el telèfon i paf!
Una que he trobat molt bona és que això no és una novetat d'iOS 12 concretament, però amb iOS 11 va sortir una nova secció a ajustes o settings, vale, que era per veure els passwords. Això ja hi era amb l'anterior versió. Es poden veure els passwords que tu tens guardats en el teu clauer d'iCloud si és que en el seu dia ho vas activar.
El teu llavero.
El teu llavero.
El que passa que nosaltres que fem servir One Password passem d'això, per exemple.
Pues molt mal fet.
Però són passwords de... el problema és que quan...
Encara no he dit la novetat, eh? Vale. Això és el de l'any passat.
Sí, el que passa és que quan entres a veure una aplicació... O sigui, quan
els requisits són, primer, que naveguis en Safari, esclar, perquè si tu navegues amb el Chrome...
Però quan
no
et registres
amb
una app... Ah, l'app, saps el que vull dir?
L'app, això és una API que van treure l'any passat, i és que des de que hi ha el clauer a l'iCloud, les apps, que això està molt bé, quan et vas a loguejar, jo què sé, et baixes al LinkedIn, no? I et vas a loguejar, hosti, quin era el meu password de LinkedIn? No ho sé, doncs Apple ja té una API perquè LinkedIn li demani en el sistema la clau de LinkedIn i...
En el sistema, ja no a OnePassword.
No, en el sistema.
En el sistema li demana...
En el sistema. Doncs, bueno, tot això ja hi era l'any passat, eh? Encara... Lo nou és que ara, si ens anem a settings o ajustes, a contrasenyes i comptes, i després, en una secció que es diu contrasenyes de webs i apps, que és la primera opció, ens demana loguejar-nos amb Touch ID o amb el Face ID, i està molt bé perquè aquí tenim la llista de llocs web guardada, la llista de llocs web on tenim un usuari i una contrasenya guardada.
Sempre quan tinguis activat que deixis les contrasenyes a l'iCloud.
Exacte, amb el llavero d'iCloud, que això ho podeu activar en la secció de preferències d'iCloud. Tenim notes, contactes, tot això, doncs tenim una que es diu clauer. Doncs està molt bé perquè avui m'he fixat que hi ha alguns llocs web que abans no passava que tenen un símbol de otros peligros en la carretera. Es diu això?
Ojo peligro, ojo barro.
Com es diu això? Un signe d'admiració.
Sí, sí, sí. Perill indefinit.
Hosti, què és això? Doncs és molt curiós perquè aquí, les webs que tenen aquest símbol t'està dient que tens la mateixa contrasenya a diversos llocs diferents. Vale, que és una bona manera de veure a quants llocs webs tenim la mateixa contrasenya.
Doncs Pepino, tot arreu.
Bueno.
Pepino, 1, 2, 3, 4. Vale? Jo en tenia 48. El que passa que sí que és veritat que els fòrums, Forocotxes i totes aquestes caques, doncs tinc la mateixa perquè m'importa un rava si me la roben. No?
Bueno,
tens compte d'usuari Forocotxes?
A Forocotxes.
Bueno, me la van regalar. Quan vaig entrar aquí a la FIP me la van regalar.
Això hauria de ser... Què dius ara? Sí?
No, però no els de la FIP, un company. Bueno, la tinc perquè mira...
Què passa? Que s'ha de demanar i no te la donen automàticament. És per invitació.
Jo sempre m'ho guardo tot.
Tu, Miguel, tens una vida oscura.
Tu pensa que jo tinc tot el meu historial de navegació d'internet guardat.
Tot.
I algun dia m'ha servit.
Sou estrany, senyor.
Som estranys. Bueno, que sapiga doncs aquí que està molt bé. Doncs que tu entres dins d'aquest apartat, no patiu perquè t'has de loguejar o amb el codi o amb el Face ID o amb el Touch ID, i des d'aquí doncs tenim la llista de webs, pots veure la contrasenya, pots copiar-la, pots enganxar-la, pots modificar-la, i amb iOS 12 pots veure si és la mateixa que altres llocs web per canviar-la. Vale? Això és un. En tinc un altre, que això és una novetat molt bona i que m'agrada molt de iOS 12, i és que tenim una nova opció per la forma en què ens notifiquen les apps que tenim. Està molt bé. Això és una novetat de iOS 12 que...
És l'agrupació de notificacions?
Té que veure amb l'agrupació de notificacions, que pel qui no ho sàpiga, doncs, si per exemple jo ara aquí tinc... jo què sé, 4 WhatsApps, doncs en comptes d'ensenyar-me les 4, doncs m'ho guarda amb una
i a darrere hi ha quatre fitxes. Sí, doncs, sí, això està molt bé. Doncs, bueno, això Android ja ho té des de fa mogollonet, tot s'ha de dir.
Vale, això no era la novetat, eh? Mm-hmm. Si ara anem a l'esquerra...
Els dos cims que també... Benvinguts a 1212.
Si ara, si en, un, en una notificació qualsevol llisqueu cap a l'esquerra, tenim tres opcions. Tenim la de gestionar, la de veure-la i de borrar tot. La que ens interessa en aquest cas és la de gestionar.
A veure,
si feu clic a gestionar...
Oh, directament des d'aquí pots decidir.
Exacte, des d'aquí.
Oh, que pajote. Com?
Ara no, sisplau, ara no.
Això no és ben bé la novetat.
Com, com vos fet això?
Torno a repetir.
Sí.
Tenim una al centre de notificacions.
Ja, vale.
Qualsevol, agafem una notificació qualsevol. Vale? Llisquem cap a l'esquerra.
No, no, perdona, Marc, no estàs a les notificacions.
No estic a les notificacions.
A veure, centre de notificacions.
A baix, cap a, de dalt cap a baix entres al centre de notificacions.
Ah, de dalt cap a baix.
No, però ja has entrat. Has
no, però estan bloquejant
aquí.
El telèfon.
Bloquejat el telèfon.
Aquí?
No, estàs bloquejat el telèfon.
No.
No, oi, Marc.
Ah, un xip prou.
Un xip prou.
Volia fer un curs d'iOS.
Bueno, és que clar, si no en tens, és normal que no tingui, no, no tens cap notificació perquè les has borrat.
Mira, mira, mira.
O les desactivo.
Mira, bueno. Mira't aquí, mira't aquí. Aquí la de l'Outlook, per exemple.
Vale, si sí, algú t'ha fet una notificació.
Doncs tenim un botonet que diu gestionar.
Així.
Vale? I aquí tenim... Això no és ben bé la novetat. La novetat és que des d'aquí tenim una cosa que es diu notificar discretament.
Ah, notificar discretament. Vale. I això discretament...
Què vol dir? Vol dir... Bueno, tenim... dues opcions. Tenim la de desactivar, que això ja hi era, és a dir, que podem desactivar totes les notificacions. Hi ha tres tipus de notificacions. La primera és no notificar, que és aquesta, desactivar.
És la tenim meva, aquesta la és la de... meva, jo desactivo.
Exacte. Tot. Tenim la de tira, és a dir, que surt a baix una a tireta.
Ah, de tira, de tira.
De tira, una tira, una strip.
Ah, vale.
Que ens surt a dalt un avís i en un segon se'n va. I després tenim la de globus, és a dir, que és un pop-up que tu has d'interaccionar. Doncs aquí tenim la nova, que és notificar discretament, que està molt bé perquè les notificacions, t'ho diu a sota, a més, ho dic literal, les notificacions discretes apareixen en el centre de notificacions, però no fan ni soroll ni apareixen en la pantalla de bloqueig. De bloqueig. Vol dir que és discreta. Només la pots veure quan estàs loguejat.
Clar, perquè les notificacions que no són discretes, qualsevol dropo que tingui accés al teu telèfon les pot veure.
Per cert, això es pot desactivar. Tu li pots dir que quan estigui bloquejat no surti cap.
Sí, però has d'anar ja a la notificació de l'aplicació...
No, no, tu li pots dir al telèfon... Aviam, una de les coses que sempre està bé fer és que quan està el mòbil bloquejat no te'l puguin posar en mode avió, per exemple. Això ho pots treure. Tu li pots dir al sistema, però això ja fa molt temps que existeix, que des de la pantalla de bloqueig, què vol dir? Doncs que el telèfon està bloquejat, no puguis accedir ni al centre de control ni al centre de les notificacions. Vale? Això es podia fer abans. Doncs això, notificar discretament, doncs no fan ni soroll ni apareixen amb la pantalla de bloqueig, i tampoc mostren tires ni globus a la icona de l'app. És a dir, que quan tu te'n vas a la icona de l'app tampoc hi ha aquell globus vermell amb un 3. Vale? Doncs això és una de l'altra novetat d'iOS, és a dir, que les notificacions hi ha com un tercer estat. Vale? I l'altra, que és molt curiosa, l'hem de fer en directe amb els teus AirPods. Els pots agafar?
Els AirPods?
Bueno, tu tens iOS 12, no?
Els tinc a l'altra taula.
Però és iOS 12?
Sí, sí. Vale. Què passa amb els AirPods?
Pots agafar?
Sí, sí, sí.
A veure.
Un moment, és una cosa molt curiosa.
Ja va!
I com que sóc una mica dropo, perquè... Avui hem portat els AirPods, però no hi ha res a dins, perquè vaig dormir amb ells ahir a la nit.
I s'han quedat al llit.
I s'han quedat al llit, i avui, quan anava a fer la prova, dic... no els tinc.
No els tinc.
Tinc la caixeta, però no...
És allò, soc tonto.
És una cosa que ja ho vam dir el dia que va sortir, i tenia ganes de...
Tinc els AirPods aquí.
Ho farem en directe.
Miquel Àngel, saps que sembles el màgic Lari aquest, el que fa, o el màgic aquest, el Mago Pop? Escolta, m'està agradant molt això que estàs fent avui, eh?
Escolta una cosa, a veure, ara això que me'ls tinc que posar els AirPods?
No,
no me'ls poso.
Vale, ara tu vés a Ajustes, Settings...
Configuració. Jo tinc en català.
Vale, és que a mi en català no m'agrada, ho sento.
Configuració.
Sí, això es diu AirPods Live Listen.
És a dir,
escucha en directo.
A veure, dius a configuració...
Heu d'anar a configuració...
Sí?
Bluetooth.
General.
Ah, general.
General.
Vale, perquè això és una opció d'accessibilitat.
Ja teniu
excusa perquè l'àvia o la vostra mare o la vostra àvia o el que sigui es compri un iPhone.
Vale.
Accessibilitat, i després tenim un apartat que es diu audició o audició.
En català es diu veu, crec.
No, audició.
No. Ah, sí, audífons MFI.
Exacte.
Audífons MFI.
Vale, aneu aquí, audífons... I aquí clar, hi ha un lloc que posa...
Ara buscarà...
M'agafa un iPod, però em fotrà una d'allò de destrucció de les orelles, no?
Destrucció massiva.
Destrucció, sí, sí. I ara?
Us els ha agafat o no?
Encara bueno,
jo el meu el tinc allà.
Jo me l'acabo de posar i no...
És que poder has de tenir els dos. Jo n'he fet la prova perquè me'ls he descuidat a casa.
Clar, me'ls foto tots dos.
Fica't els dos, home.
Me'ls foto els dos.
No tinguis por, Marc.
Ja en tinc dos. Em fotrà un castanyot i després m'enfadaré amb vosaltres,
Covarde.
No, no fa res.
Horn.
Covarde.
I ara què estàs fent?
Bueno, anem a seguir perquè no surt aquí. Bueno, després, doncs, està molt bé perquè pots convertir el teu iPhone en un microdireccional.
Ah!
Què vol dir? Que, per exemple, l'àvia o el qui sigui no escolta bé la tele.
No hi quisques.
Doncs poses l'iPhone amb Zelo al costat de la tele i li poses els AirPods. I el que soni, el que capti el micròfon del mòbil, de l'iPhone, sonarà pels AirPods.
Hòstia,
una cosa molt interessant, per exemple, també si estàs en un bar i vols sentir una conversa ajena, doncs poses el mòbil discretament en una planta.
Hòstia, tio, com la, és com la de la Camarga, tio.
Com el mètode 3.
Com el mètode 3.
I escoltes la conversa, hòstia, o del que entri pels...
El mètode 3, ja tinc el nom pel...
Mètode 3.
El mètode 3.
Molt bé,
és una cosa que ja hi era amb dispositius made for iPhone, d'aquests de
tercers, sí.
Sí, de tercers, però ara ho han fet amb els AirPods.
Escolta'm, Miquel Àngel, molt bé, eh? Molt bé, un aplauso.
Gràcies,
bueno, escolta'm, feedback de la secció del Miquel Àngel, que del Magma, a veure què us ha semblat. Jo, de veritat, que cap dels tres els coneixia. Potser el primer una miqueta més, però els altres dos no, i el de notificar d'aquesta forma em va genial.
Està molt bé.
Està molt bé. És que s'està mocant,
S'està mocant.
S'està mocant, deixem-ho aquí. Vale, doncs anem a les propostes i anem a anar tancant l'episodi.
És que tu... No, hem d'explicar allò dels doctorats, home.
Ai, espera, doncs espera, no posem les propostes encara.
Doncs no, pues vinga.
Vinga, acaba tu amb els doctorats, i tot això. I sí. Explica d'on ve.
No sé si aquests xupetins xinos m'estan fotent al·lèrgia, M'ho has portat amb molt de carinyo, però m'estic moquejant viu i em piquen els ulls. No és igual, és aquesta...
Perquè té pèls. Té pèls de xino.
Igual tenen pèls aquí incorporats, no ho sé.
Bueno, si va.
Bueno, a veure, van preguntar-ho l'altre dia en el grup del Telegram, perquè es veu que hi ha, com tots sabem, doncs, hi ha hagut bastant de merder amb el tema aquests dels màsters i els doctorats i aquest tipus de coses. Vale, llavors a mi m'agradaria una miqueta aclarir de què va tot això, és perquè he llegit moltes tonteries, he sentit... A part que hi ha gent que diu moltes mentides, hi ha gent que diu moltes tonteries, i no sé què és pitjor.
Ser, abans d'això has de fer una feta de rates.
Sí, fer de rates. L'Apple Watch 3 es ven sense LTE. Es ven en versió LTE i sense LTE. Llavors jo em vaig equivocar.
Però hi afegirem una cosa. L'any passat, l'Apple Watch 3 només el podies comprar amb GPS. Fet, no hi era la versió
quan
LTE.
Quan vaig comprar aquest, que no és l'any passat, sinó que fa un parell, un mes... A ningú em va oferir la
versió... No, és que no hi és. És que té sentit que Apple hagués fet això, perquè aviam, per què vols vendre una cosa que no es pot fer servir? Sí.
Però en canvi, quan van anunciar el rellotge, o quan van fer el keynote, van dir que hi havia el 3 amb LTE i van donar preu per 3 amb LTE i del 2 sense LTE. O sigui que igual van tindre que fer el 3 per...
I a la web d'Apple Espanya estava el preu amb LTE i sense
LTE. A més, es veu molt ràpid, perquè té això vermell.
Sí, es veu molt ràpid.
O sigui, tu abans anaves a una Apple Store i dius un Apple Watch 3 i no et preguntaven res.
Vale. Bueno,
som-hi.
A veure, llavors, el tema és, primer de tot, què és això dels màsters? Perquè hi ha gent, tu tens un màster, no tens un màster. A veure, una cosa són els màsters de gent que no hagin fet el treball, que no hagin anat a classe, i això, si tu no vas a classe i no fas el treball i això i això dona el màster amb bona nota, és que has fotut el que se'n diu un pufo, has fotut un pufo i el que mereixes és una patada als collons, perquè els que tenen que agafar i estudiar per treure els títols, escolta, hem tingut que estudiar i treballar molt. Llavors,
alguns estem 4 anys i més per treure'ns.
Exacte. És que l'any 2004 es va aprovar una nova normativa, que era el que se'n deia el Tracte de Bolonya, en el que es va agafar i es va intentar unificar el que se'n diu l'Espai Europeu d'Educació Superior. Vale? L'EES, l'Espai Europeu d'Educació Superior, on la idea és que si jo, per exemple, volia anar-me'n a treballar a Anglaterra, el que tenia que mirar és, mira, per exemple, doncs l'UPC té un conveni de doble titulació amb Cambridge, i llavors jo me'n vaig a Anglaterra, porto el títol de l'UPC i a Cambridge em fan una convalidació d'un títol equivalent de Cambridge per d'allò, i llavors jo em donen, puc accedir a una feina que requereix una enginyeria però per Cambridge, no per l'UPC, perquè a Anglaterra no saben qui és l'UPC. Podria mirar-s'ho per internet per això, o no saben com equivaleix la titulació que puguin donar a Anglaterra, equivalent a això. De fet, llavors, a partir del 2004 es diuen, escolta, anem a agafar FETO, anem a agafar unificar-ho tot, es crea una unitat d'esforç acadèmic que se'n diu el crèdit, que bàsicament són aproximadament unes 10 hores de classe.
Perdona, tot això evita tot aquest rotllo de l'escola.
Exacte, o sigui, la idea és que si tu tens, llavors a partir d'aquí l'educació superior es divideix en dos títols, un és el grau, que equival a un nombre determinat de crèdits, i aquí després està el màster que es fa després del grau. Què passa? Abans del 2004 ja hi havia uns estudis normalment de postgrau, és a dir, estudis de gent que ja tenia o una enginyeria tècnica o una diplomatura o una enginyeria superior o una llicenciatura, i que acostumaven a fer-ho universitats privades, com per exemple el famós màster en Business and Administration,
MBA.
L'MBA, i llocs com ESADE o IES, normalment universitats catòliques elitistes de l'hòstia, emetien aquest tipus de títols, i com que d'alguna manera només el preu d'aquests màsters, que ja la cosa anava de 30.000 euros cap amunt, i el tipus de contactes que feien ja d'això. El que passa que no se t'obrien portes per tu tenir un màster. Vale, el màster el que et feia és que tu et donava una pila de coneixements, accés a uns professors molt ben col·locats en el món, una sèrie d'idees i sobretot una xarxa de contactes importants.
Sí, eines i contactes i relacions i coneixements.
Exacte. Llavors, hi ha gent que en el seu currículum posa tinc un màster. Si tu tens un màster l'any 2001, no és un màster oficial, és un màster d'aquests, però continues podent posar-lo, en aquest cas del senyor Rivera, que té un màster del 2001 per ESADE. Doncs sí, tens un màster d'una universitat pija que t'ha costat una pasta i que...
Però no va acabar, crec.
I el d'ESADE sí. El d'ESADE sí. Llavors, el que passa a partir d'ara és que hi ha dues titulacions oficials. Un és el grau, que són uns 3 o 4 anys, aquí a Espanya són uns 4 anys, i després hi ha el títol de màster, que a més és una putada, perquè el màster és equivalent en nombre de crèdits a lo que era abans una enginyeria superior o una llicenciatura. El que passa és que els crèdits que portes des de l'any 4 fins a l'any 6, aquests crèdits valen 3 o 4 vegades més que els crèdits originals, amb la qual cosa, avui en dia treure't el que abans tu pagant, jo vaig treure amb l'enginyeria superior, doncs pagant els crèdits a el que tocava,
com si fossin unes...
tots els crèdits costaven el mateix, cada any pujava una miqueta, hi havia les tasses i aquest tipus de coses, però vas pagant tots els crèdits. Ara no, quan tu passes del grau al màster, els continguts, l'estudi, el número de crèdits és el mateix, l'únic que valen 3 o 4 vegades més i costen un paston. Vale? I això és un dels problemes que hi ha avui en dia. Llavors, clar, el problema és que algú digui que té un màster oficial i que en principi estan superauditats, que venen inspectors a mirar com van aquests màsters. Quan jo estava de director de l'Institut de Ciències d'Educació, teníem el màster de formació de secundària i van vindre una pila d'inspectors a mirar el que fèiem, els treballs que entregàvem.
Quan jo estàvem a l'UPC School, que
l'UPC School era un màster privat, no era oficial, però que d'alguna manera el que fèiem també era formatejar-los
amb crèdits.
Es seguia, diguéssim, el que es feia tota la paperassa, es feia tota la litúrgia com si fos un màster oficial per veure si després es podia homologar o almenys per dir, escolta, el número de crèdits que s'estan fent.
Però... I això ho pots presentar com a crèdits fets.
Sí,
no?
Però si és un màster oficial, estan superauditats i supermirats. I llavors, si algú té un màster oficial que és un pufo, és a dir, s'ha fotut molt de pufo, per s'han passat els inspectors per sobre d'allò i segurament s'han falsificat papers per poder provar segons quines persones. Per això és tan greu lo de la Cifuentes o lo del Casado. Aquest tipus de coses, dir, aquests màsters de dir estudiants que no van a classe que tenen un màster, no.
Sí, però avui els rectors i els responsables de la universitat, el govern ha dit que no, o el Parlament ha dit que no calia que anessin a donar explicació.
Bueno, llavors, el que passa ara és que el Rivera li va voler tocar la setmana passada els collons en el Pedro Sánchez, i en Pedro Sánchez li va dir, escolta, vostè on té la seva tesi? Vale, doncs em sembla que té una tesi doctoral, i llavors es veu que la tesi doctoral estava guardada a la biblioteca de la universitat on va fer la tesi aquest senyor, que en principi dins de la normativa de tu has de portar una còpia de la teva tesi i està a la biblioteca, i qui vulgui pot anar allà a consultar la tesi. Com que li van tocar els collons, va dir, doncs mira, ens agafo i la publico online. I llavors a partir d'aquí hem començat a dir, llavors, a veure, una miqueta sobre el tema d'això del doctorat. Un doctorat són uns estudis que ara es fan a partir de màster, abans es feien a partir d'allò, on el que s'han tingut que fer són diverses coses. El primer, s'han de fer uns cursos de doctorat, on bàsicament són cursos o d'especialització en el tema de la teva tesi, I a més incorporen unes, algunes assignatures de metodologia de la investigació, perquè al final tu fas un treball d'investigació en un període entre 2 i 4, 6 anys, els que siguin.
Has de fer una recerca i després defensar el fruit d'aquesta recerca.
Exacte. Llavors, primer fas els cursos, llavors trobes un professor que diu, mira, jo et dirigiré la tesi, i llavors matricules i pagues. Quan estàs pagant i tens un director de tesi i estàs començant a fer la tesi, ets un doctorant. Tens tema de recerca...
No abans, tens, per no, molts cursos que hagis
ets
fet...
Ets un tio que estàs fent un curs de doctorant. Si tu ets doctorant, almenys quan es diu un doctorant, és dir, jo, per exemple,
tens
dirigeixo
de tesi
doctorant...
I estàs pagant-hi.
Per exemple, en Dani Amo és doctorant meu. És doctorant meu, doncs, perquè estan a la Universitat de Salamanca pagant els crèdits de doctorat i jo i dues persones més som els seus directors de tesi. I té un tema de tesi. I està fent
la tesi.
I hi ha un seguiment,
i un dia... Quan
i, haurà
acabi...
de presentar, i haurà de presentar primer un treball de dir aquesta serà la meva tesi, i llavors un tribunal aleatori dintre del programa de doctorat i la universitat es mira allò i dirà si allò cap a dintre del programa de tesi. Llavors, quan tu... Llavors hi ha l'etapa aquesta de fer la tesi on tu has de fer recerca i publicar articles i tot això, i quan arribes a cert punt fas una cosa que se'n diu dipositar la tesi, que és que tu portes la tesi a la universitat i la universitat fa un procés de revisió en el que la comissió de qualitat de la comissió de doctorat el que es fa és mira aquella tesi, l'envia a persones
alienes, sí, sí.
A persones de fora de la universitat i de dintre, que són anònimes, almenys el doctorat no sap qui són, i que s'ho miren i escriuen un informe dient si això, aquesta tesi és una tesi i es pot llegir, sobre si és una merda o si s'ha de fer una petita modificació. En el meu cas, s'havia de fer una petita modificació perquè un dels revisors era un toca collons. Vale? I em van fer unes coses molt punyetetes, però que bon, toca els collons, bueno, ho fas i després passes al següent. Quan s'ha passat aquest d'això és quan el teu director de tesi proposa un tribunal. Sí, el tribunal a tot arreu sempre el proposa el director de tesi seguint uns criteris que marca la normativa. És a dir, els directors de tesis han de ser doctors i a més com a mínim han de tindre doncs, uns mèrits addicionals de recerca, han de tenir publicacions, han de tindre sexenis, han de tindre històries. Evidentment el que passa és que evidentment el director de tesi no proposarà el seu pitjor enemic perquè li putegi el doctorant. Buscarà una persona doncs, que sigui a dintre del camp, que coneixi les coses i que d'alguna manera el director de tesi es mou bé. I evidentment passen coses com que si jo tinc un doctorant i a mi un senyor que jo conec bé em proposa ser el director de tesi del tribunal de tesi del seu doctorant, doncs jo em porto bé i després quan jo tinc un doctorant vindrà un senyor que més o menys es portarà bé. Però també no hem d'oblidar que quan algú està fent de tribunal de tesi, està fent de tribunal, d'alguna manera estàs firmant que allò és una tesi
estàs
ficant el teu prestigi. Si en una tesi hi ha 5 persones que són doctors i tenen mèrits d'investigació i han dit que allò és una tesi...
Cum laude, i bueno, allò és una merda...
És una tesi, han dit que és una tesi, l'important és dir que és una tesi, pràcticament si s'arriba al punt de que es fa la defensa de la tesi, allò és una tesi. Perquè si allò té algun problema,
ja
es abans, para abans de fer la defensa.
Sí.
Perquè no portaràs a la llala la iaia i a la tieta i tots els
perquè
amics i tal,
allà teu,
i et fotin una, et destrossin i et diguin que cap allà, i d'això i a més no els convides a dinar després. Però això és acostuma a passar així. El cum laude és una cosa que pràcticament és litúrgica. Si no et donen el cum laude és que aquí hi ha hagut alguna cosa xunga i el dinar serà com entretingut. De fet, ara el que passa des de fa pocs anys és que el cum laude no es diu, abans es comunicava. I precisament perquè el tribunal estigui lliure doncs, a dir no te'l dono o no te'l dono, ja es fa una votació secreta i s'envia a la universitat. Però abans es deia en el moment, amb la qual d'alguna manera és un compromís molt gran. Però per això, per exemple, les universitats munten coses com premis extraordinaris de doctorat, vale, que en aquest cas no hi és. Però o sigui, totes les crítiques que s'han fet de la tesi del Sánchez, dius, escolta, aquest senyor té un doctorat. Tampoc és res, simplement vol dir que t'has dedicat una pila d'anys o uns anys de la teva vida investigant pel teu compte sota la tutela d'un senyor un tema i que has fet una cosa que més o menys té cara i ull. No vol dir que has descobert la cura.
Ho has de fer tu, t'ho pot fer un negre.
El què?
La tesi.
A una tesi te la pot fer un negre.
Ja està. Vale, pues,
una tesi te la pots... Però no acostuma a ser una cosa que...
Perquè bueno, l'has de defensar i per tant et faran preguntes.
Has, a veure, però el que passa és que quan hi ha una tesi acostuma a haver-hi per poder presentar la tesi haver-hi una trajectòria al darrere. És a dir, has de fer molts articles, has de fer una recerca, hi ha unes evidències, es deixa una traça. tu pots haver fet unes enquestes, pots haver fet uns experiments, has publicat uns articles, has fet uns desenvolupaments, en el meu cas de software, i això, aquestes evidències queden. Llavors, així és com un projecte de màster, sí que el pot haver fet un negre, és raro. Sí que te'l pot haver escrit algú, pots dir, escolta, jo tinc tot això fet i parlo amb algú i li pago i que m'ho escriguin. Vale. Però bueno, això, el que sí que hi ha és això, les conclusions, el Pedro Sánchez potser la seva tesi no és la millor del món, però sí, té una tesi, està bé i no hi ha pufo. En Rivera té un màster, però en Rivera no és doctorant i en Rivera em cau molt malament. I jo fa molts anys que dic que aquesta gent fan molta por, però jo ho dic des de fa diverses legislatures, dic que feien por. Ara bueno, la gent se'n dona compte.
Tot l'estat fa molta por. Doncs, si us sembla, deixem aquí aquesta part. Anem un moment, perquè tenim dues coses a propostes mosseguis.
Parlarem de SpaceX la setmana que ve.
Sí, sí, sí.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, si no deixeu anar alguna a vosaltres, jo només tinc dues propostes molt ràpides, una que, com sempre,
es va
desitjar bona tornada després de vacances, ens ha enviat alguns
articles.
Amb coses
de Legos...
No, això és una col·lecció de cromos.
Una col·lecció de cromos?
Sí, una col·lecció de cromos de científics.
Hòstia,
boníssim, uau. Boníssim. És una
és
cosa
molt
que es
nerd,
diu...
això,
Sí, sí, és una... És de Lliga Ciència. Jo us explicaré, hi ha un enllaç a Microciervos on explica aquest...
Lligar utilitzant la ciència.
Sí, sí, Lliga Ciència. I jo us porto una sèrie que he descobert fa molt poc, aquesta setmana, que jo crec que encara no està disponible perquè està repartint per les xarxes de cable. És de la Showtime i es diu The Fourth, el quart... State, amb S, State, que ve a ser la referència al quart poder, al poder de la premsa, i és la visió des de dins de la vida dels redactors del New York Times, tant pel que fa a la redacció del New York Times com a la seva vida personal, és a dir, es veu quan un redactor surt a casa, deixa els crios a l'escola i tal, des del moment del discurs de l'inauguració de la presidència dels Estats Units del Donald Trump. I és New York Times versus Donald Trump. Vale? De moment porten 4 capítols, això s'està fent cada setmana.
No. És ficció, però amb,
és real,
amb
o sigui,
notícies.
És amb la gent real i la gent del New York Times.
És documental.
S'ha gravat dintre, sí, és un documental,
és documental.
Però salta del documental perquè el documental seria el que passa a la redacció. Però això no és només la redacció i la reacció dels periodistes davant del que estan veient, sinó també la vida dels periodistes fora de la redacció. No? Està molt xulo. Jo crec
però
que...
això encara no està pels Netflix i aquestes coses. Està
jo
per...
ho he obtingut
està pel Torrent.
Pel Torrent.
Està pel Torrent.
Per la via Torrent.
Està pel Torrent. Bueno, a veure, en Carlos Arruz que ens va enviar un vídeo dels fricassos que han construït un Lamborghini Aventador, no sé, em sembla que era l'Aventador, amb peces de Lego tècnic.
Yeah.
Impressionant, a més es corria, o sigui, de mida real. Hi havia una rèplica de Lamborghini Aventador amb peces de Lego tècnic, impressionant. Jo us volia recomanar una sèrie que m'ha agradat molt, una de ciència-ficció que està a HBO, que es diu Counterpart. Es diu, aquesta sèrie, el que va és doncs, que en un edifici a la ONU, de la ONU a Berlín, es descobreix que hi ha un sòtan que si l'atreveixes vas amb una realitat alternativa. O sigui, la idea és que hi ha una, en algun moment dels anys 90, la realitat es desdobla en dues realitats paral·leles a partir d'aquell, quan en el moment del desdoblament és el mateix món, amb les mateixes persones, les mateixes coses, i la realitat es separa.
Llavors
el que passa és que l'ONU el que es dediquen a fer és una diplomàcia supersecreta on es dediquen a agafar i a intercanviar informació, per exemple, així que en un costat troben petroli en una banda o descobreixen o seqüencien el genoma o una cosa i intercanvien informació i llavors aquí es munta una història de lladres i serenos i espies i tal, on a més els personatges apareixen per duplicat. Amb d'allò, una sèrie molt intel·ligent i molt xula. I no recordo si l'any passat es va recomanar o no, però jo crec que és important que tothom busqui en el Torrent, perquè és l'única manera de veure-ho, perquè el YouTube Red és infecta, és infecta, és impossible de contractar-lo. Jo el vaig intentar contractar, no hi ve, o sigui, el iPad contínuament em diu que el contracti, però després no puc perquè el flux de treball està malament. O sigui, de veritat, a Google hi ha massa enginyers i hi ha massa poca gent de producte. Crec que necessiten product managers que portin producte.
I Don Bebel. Que no siguin, no sé, dolents. Perquè
sí, i d'on viu, bueno, hi ha hagut gent que 11 persones ja han dimitit per el tema aquest. Bueno. Llavors, doncs, està a Google, a YouTube Red.
De Counterpart?
No, Counterpart està a HBO, mm-hmm. Però la que heu de veure és Cobra Kai.
Per favor.
Cobra Kai, com tots sabeu, tots i totes sabeu, és el gimnàs dels dolents de Karate Kid, i llavors el que s'ha fet és portar en el present amb els actors originals de Karate Kid, el Daniel LaRusso i el d'allò,
no seria,
i el Johnny Lawrence, on agafen els dos actors què és de la seva i d'aquell moment, i llavors què passa en el moment que en Johnny Lawrence decideix abandonar, agafar i reformar la seva vida tornant a fundar el gimnàs Cobra Kai amb els principis morals del Cobra Kai, que és pega primero, pega otra vez, pega muy fuerte, no hay piedad. És fantàstic, la sèrie és xulíssima, i a més a més, clar, surt això, doncs, els actors originals està molt divertida, molt intel·ligent, i evidentment
anotat.
Els fans de Karate Kid, que hauria de ser tothom, la tenim a YouTube. De fet, no entenc com Netflix no va voler comprar aquesta sèrie.
Però està a YouTube Red.
Sí, és una sèrie, és una producció que se l'ha quedat YouTube Red en exclusiva.
Vale.
Per això no és més famosa, perquè no tenen plataforma i no...
Vale,
m'ho seguís. Apunta't, sí. No?
Apunta't, però merda amb patates. Em sembla que els tres primers episodis estan gratuïts.
Però no li diuen Red, no? Li diuen YouTube Premium ara.
Premium ara.
Sí, clar, és això, és que primer és YouTube Red, ara és YouTube Premium, ara no sabem què fotem, som capullos.
Bueno, guapos, m'ho seguís. Fins aquí el primer programa ja en estudi.
Bueno, l'última recomanació, que els que tinguéssiu por d'instal·lar l'iOS 12, realment jo tinc un iPhone 6... i fins i tot l'Apple Watch
va
més ràpid, també, perquè me'n recordo abans que al donar-li entreno, fins que no seleccionaves li costava.
El meu Apple Watch, ara que me'l vull vendre, va molt millor.
Molt millor. Doncs instal·leu-los, si no patiu, perquè Apple encara està firmant iOS 11. Podríeu tornar enrere, si volguéssiu.
Encara, de moment. Molt bé, senyors, doncs feedback, sobretot, la vostra opinió sobre aquest episodi, primer episodi en estudi de la tercera temporada.
Ens heu de dir
temporada.
Que voleu fotografies a la homepage de
366, episodi que tanquem en aquest moment, la setmana que ve ens retrobem també en estudi.
O sigui, és com els anys de traspàs.
Com els anys de traspàs, correcte. Vinga, adeu-siau.
Adéu. Pa, pa.